Sí, tens
Gràcies. No, jo FESEG que no en tinc cap, jo m'he procurat informar i sé que els parcs naturals es volen finançar a través de l'acció que es vol fer des d'aquesta agència, que recaptaran una sèrie d'impostos que repercutiran sobre els parcs naturals, i no, també estic una mica a l'expectativa, evidentment, i nosaltres ens sumem, com hem dit, amb aquesta moció i volem impulsar aquest projecte, i també volem veure com va evolucionant tot plegat això de l'agència. I també hem sigut els que hem dit, doncs, això, que cal una partida pressupostària important i un plantejament de recursos humans també perquè el parc sigui més una cosa real i tangible que no pas una única declaració buida de contingut. Res més, i quan a la reivindicació dels parcs, sí, és veritat, segurament al nord del país hi ha altres parcs, però també hem de dir que dintre del nostre àmbit territorial doncs tenim espais protegits, tenim parcs naturals com pot ser el del Delta de l'Ebre o els dels Ports, i ara sí, ara ens toca doncs el de les muntanyes de Prades.
Ens toca de fa molts anys. Va, som-hi, passem a votació. Vots a favor, aprovat per unanimitat dels 12 regidors presents. La moció de manifest d'oposició als projectes de parc eòlics i model econòmic que representen. Pots llegir la part expositiva.
Els acords que sotmeten a l'aprovació del ple serien els següents. Primer, l'Ajuntament de Montblanc manifesta l'oposició als projectes de parcs eòlics i fotovoltaics projectats a la Conca de Barberà en les condicions en què s'han presentat actualment a l'administració per a la seva autorització, doncs representa, en el cas que s'aprovessin en les condicions actuals, un empobriment real del territori i de les persones que hi viuen, i constatem que els projectes presentats no tenen el consens necessari dels actors polítics i socials que conformen la comarca. També puntualitzem que els generadors projectats no deixaran ni un bat d'energia a la comarca i que aquests projectes no han tingut en compte cap aspecte de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. Segon, exigir la moratòria immediata d'aprovació dels projectes d'actuació específica d'interès públic i d'autoritzacions administratives pel desenvolupament de parcs eòlics i fotovoltaics fins que no s'hagi desenvolupat la planificació sectorial de la implantació tal que preveu el decret llei i fins que es defineixi el model de transició cap a una energia descarbonitzada i desnuclearitzada en el marc de la Llei de Transició Energètica de Catalunya que està elaborant el Parlament. Tercer, l'Ajuntament de Montblanc treballarà per l'objectiu d'aconseguir una transició energètica justa, democràtica, sostenible i participada. Quart, comunicar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.
Gràcies. Aquesta moció és molt similar o idèntica de la que es va votar a l'Assemblea d'Alcaldes en el Consell Comarcal dels Alcaldes de la Conca de Barberà, i que dels 22 alcaldes eren presents 19, hi va haver un resultat de 4 abstencions i 15 vots a favor. Dir que aquestes abstencions se van produir en ajuntaments del que en diríem la Baixa Segarra, i que en els alcaldes de, diguem, la Conca Estricta de la Conca de Barberà hi va haver unanimitat de tots els alcaldes, que no vull dir que no tingui importància les 4 abstencions, ni molt menys, però que diem de la Conca Estricta i sí que hi va haver una unanimitat total de tots els alcaldes.
Home. Bé, això nosaltres ho votarem a favor, no? Sabem que tot això camina cap al tema ecològic i que, bueno, en definitiva és el que s'ha de fomentar, però clar, tampoc sense control, no? D'alguna manera s'està treballant aquí a la comarca pel el tema de la Carta del Paisatge. Tot això d'alguna manera no li fa ni cas. Suposo que algú des d'algun despatx fa l'autorització del projecte o on ha d'anar, ni sap on és, ni sap les muntanyes. Sí que és veritat que quan comprem o agafem l'energia no sabem d'on ve, no? Aquest punt sí que m'he xocat una mica, perquè l'energia no va a la red nacional, no? Llavors no saps la que estàs agafant d'on ve, si és nuclear, si és eòlica, si d'on és. El que sí que és veritat que la part de Girona només aconsegueixen protecció de la terra i això allà dalt moltes vegades n'hi ha més vent que aquí, no? I es podria compartir una mica, no tot cap al sud.
Gràcies, Juanma. Per part de Junts per Montblanc.
Sí, nosaltres votarem a favor perquè creiem que la conca ja fa la seva aportació quan a implantació eòlica i que hi ha altres territoris que podrien acollir també aquestes instal·lacions d'una forma evidentment racional. Que hi hagi fonts d'energia renovables és important, però també que la seva instal·lació també tingui un element de lògica i de protecció de l'entorn.
Gràcies. Si no hi ha cap més comentari, podríem passar a votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat dels 12 regidors. Passaríem al punt 22, que és la moció presentada pels grups municipals d'Agrupament Catalanista Montblanc, Junts per Montblanc i Partit dels Socialistes de Catalunya, de rebuig a la tramitació del parc eòlic de la Serra de les Guixeres. Secretari.
Es proposa al ple de l'Ajuntament de Montblanc l'adopció dels següents acords. Primer, sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l'objecte que s'iniciïn els tràmits pertinents per declarar la Serra de les Guixeres com a xarxa Natura 2000. Segon, rebutjar la tramitació del parc eòlic de la Serra de les Guixeres per l'impacte ambiental extraordinari que es produeix en el territori. I tercer, notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya perquè es desestimi de bon inici la tramitació de l'esmentat parc eòlic.
Gràcies. Vam fer una roda informativa dalt a l'illa, davant d'on hi va aquest parc eòlic, en què ja vam expressar-n'hi tots els representants dels diferents grups municipals. Ja va quedar palès, doncs, que no consideràvem adequat que sobre un sòl de protecció natural i paisatgística ens col·loquessin aquests aerogeneradors de 5 megawatts i de 200 metres d'alçada. També dic que l'illa, i allà també hi era present l'alcaldessa, doncs ja ha tingut durant els últims anys, doncs l'any 2000, l'impacte del tren de gran velocitat, ara està en la ferida oberta de l'autovia, que considerem necessària, però que jo entenc que està causant unes inquietuds a l'illa reals, i que, bé, com expressava la Glòria, doncs deia, doncs, que amb aquestes dues infraestructures ja en teníem prou i que ens posicionéssim en nom de l'illa en contra d'aquesta nou infraestructura eòlica. Res més. Juanma?
Sí, a l'illa tenim prou, eh? Tenim prou amb aquesta ferida gran que tenim ara oberta, i és un problema molt petit que bueno, és impressionant. No sé si des d'aquí lo sentiu, però a les 3 del matí, a la 1 i mitja, a les 2 i mitja cada torn fan una voladura tan impressionant com la que feien quan la feien per fora, no? La de dintre del túnel. La gent ja comença a estar una mica cansada, sol falta que ara ja no és posar els dos molinillos, ara és fer portar els molinillos, fer els camins, fer la urbanització d'aquella zona, no? Això seria impressionant, acabaria amb tot el que queda a l'illa, i estem totalment a favor d'aquesta moció pel tema de que crec que n'hi ha zones on se pot posar això, perquè això no es quedaran dos, seran més endavant, que no estigui a 200 metres d'una població, ni que sigui l'illa, ni que sigui un altre. S'ha de buscar un lloc on posar això que la població estigui lo més allunt de la població, no? Això quan camines per ahí, per les carreteres, te trobes molt, aquí a la Manxa n'hi ha un camp de molins d'aquests impressionant, però no n'hi ha al voltant de ningú poblet, està al mig, busquen la zona que interessa més pel tema del vent, però no ficar-la al damunt a 200 metres de les vivendes. Això és una animalada, i estem totalment en contra d'aquest projecte, per tant, votarem a favor de la moció.
Gràcies, Marc.
Sí, l'illa, com s'ha dit, ja pateix els impactes de la línia de l'AVE, de la 27, i ara implantar molins a la Serra de Guixeres seria un nou greuge. Ens manifestem, com vam fer també a la roda de premsa, en contra d'aquest projecte, i també volem dir que creiem que té poques possibilitats de prosperar. No creiem que superen aquests tràmits, i ben segur que no comptarà amb els informes favorables de medi ambient, perquè és un despropòsit tan gran que el sentit comú apel·larà doncs, a que això no pugui tirar endavant. I esperem que així sigui, que ben aviat tinguem ja alguna notificació en el sentit que s'ha descartat totalment.
Doncs que així sigui. Podem passar a votació. Vots a favor. Aprovat per 12... per unanimitat dels 12 regidors presents. Passaríem a l'última, que és moció presentada per... ens la van passar en altres... pel grup municipal, agrupament catalanista de suport a l'activitat de la caça i a l'activitat ocellaire. No és nostre, això aquí ens ho va passar doncs, l'associació de caçadors d'aquí Montblanc, i si vols llegir doncs, la part dispositiva, amb el bé entès de que en aquest tema que és de consciència de cada un, si vol intervenir qualsevol dels regidors, i que el vot doncs, serà lliure, no serà per grups municipals, sinó que serà individual de tots i cada un de nosaltres.
Sí, sí, és una moció de declaració bastant llarga, plena de dades econòmiques socials, però finalment el que es proposa, el que proposa l'associació, és que el ple es manifesti amb el següent contingut. La declaració institucional amb el següent contingut. Primer, la caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a Catalunya que mereix ser recolzada, protegida, fomentada pels poders públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al desenvolupament socioeconòmic del món rural català. I segon, que aquesta corporació municipal es compromet a recolzar la caça i l'activitat ocellaire, així com instar el govern autonòmic i estatal a recolzar dues activitats com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món rural i eines de conservació mediambiental.
Gràcies, Juanma.
Bé, nosaltres la votarem a favor també. A veure, jo m'agrada la caça, no he caçat mai, sí que he fet lo de ocellaire, i crec que tampoc, d'alguna manera, fa una estabilitat, no?, dintre de lo que és la natura, no? Si no tinguéssim caçadors, no sé què faríem. Els ajuntaments amb la quantitat de porc senglar que hi hauria, conills, que ataquen la vinya, que ataquen molt de sembrat. En principi estem d'acord en protegir, no protegir, en que continuï sent el mateix que és fins ara i no tingui pressions per part d'institucions.
Gràcies.
Bé, després de la trobada amb el president del Partit Demòcrata David Bonvehí, amb la Federació Catalana de Caça i escoltar-ne els seus arguments i necessitats, molts grups municipals de la formació han anat presentant mocions com aquesta. La caça és una activitat necessària al nostre territori, ja que permet l'equilibri de les diferents poblacions d'animals existents. Té un paper dinamitzador de l'economia en zones rurals i de muntanya i suposa una eina eficaç per la gestió de la biodiversitat, els ecosistemes forestals i la fauna salvatge. Permet pal·liar els danys de l'agricultura provocats per plagues i augments incontrolats de la població de determinades espècies, com ara senglars o conills, i mantenir l'equilibri poblacional de les diferents espècies de l'ecosistema, així com controlar la propagació de possibles malalties entre les poblacions salvatges que poden afectar animals de granja i humans. També provoca una important disminució d'accidents de trànsit provocats pels animals salvatges a les carreteres com senglars. Sols un estudi d'investigació de l'IDEC, en un sol any sense caça, ja tindríem un impacte d'un creixement del 40% en senglars. Rebutgem l'aprovació de la llei de caça 5/2020. Aquesta llei incrementa 40 vegades més els imports de les sancions greus, aplicant sancions de fins a 120.000 euros.
També creiem que cal resoldre altres problemàtiques molt necessàries per la seguretat de la caça a Catalunya i la seva seguretat jurídica en diferents temes: sabotejos, atacs verbals a caçadors, a vehicles, robatoris de gossos, comerç de la carn i futura gestió de les reserves nacionals de caça o la necessitat d'un programa d'educació ambiental en centres educatius. Per tot això, el nostre vot serà favorable.
Gràcies, Gerard. Bé, jo he sigut caçador, ara en aquestes alçades de la vida no sé si m'agrada molt, però com que sóc esclau dels meus fets, jo votaré a favor, però jo entenc perfectament que hi pugui haver diversitat d'opinions sobre aquest tema. Si algun regidor més vol prendre la paraula per comentar sobre el seu sentit de vot o donar cap explicació, no? Podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 11 vots a favor i una abstenció. Passarem doncs ara ja des dels punts d'urgència. Passaríem al primer punt d'urgència, que és concertació d'operació de tesoreria.
El desfasament de la recaptació d'ingressos i el pagament de despeses determina una manca de liquiditat temporal a la tresoreria de l'Ajuntament, per la qual cosa, per fer efectius pagaments ineludibles contemplats al pla de tresoreria aprovat i per complir el període mig de pagament, es fa necessari concertar una operació de tresoreria per import de 600.000 euros. Està previst que aquest import sigui per retornar el capital de l'actual operació de tresoreria concertada amb el Banc Sabadell el mes de juliol del 2000, per renovar la del 2020. L'article 10 de la llei 9/2017 de novembre de contractes del sector públic estableix que estan exclosos de l'àmbit de la llei de contractes els contractes de préstec i operacions de tresoreria. La base 32 de les bases d'execució de pressupost d'aquest Ajuntament estableixen el procediment en relació a selecció d'ofertes per la concertació d'una operació de tresoreria. L'article 48 del text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals estableix que les entitats locals i els seus organismes autònoms podran demanar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg termini. En resum, l'article 47.2 estableix que s'aprovaran per majoria absoluta les operacions de crèdit quan el seu import superi, això és de llarg termini. L'article 52.2 de la llei d'hisendes estableix que la competència per concertar operacions de crèdit a curt termini correspon al president quan no superi el 15% dels recursos corrents liquidats de l'exercici anterior i, en cas contrari, l'aprovació correspondrà al ple. Per tot això, es procedeix a proposar al ple, primer, la concertació de la renovació d'una operació de crèdit en la modalitat de préstec a curt termini amb Banc Sabadell per un import de 600.000 euros amb les condicions financeres següents. Interès fixe del 0,16%, una comissió d'apertura del 0,10%, comissió d'estudi del 0%, comissió de no disponibilitat del 0,025% trimestral. L'interès de demora serà d'un 2% sobre l'interès de la pòlissa. Segon, comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya en el termini dels 10 dies primers del mes següent al de la seva formalització, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre d'Economia i Finances 138/2007 de 27 d'abril sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Tercer, facultar el senyor alcalde per formalitzar l'operació de tresoreria amb l'entitat financera Banc Sabadell.
Gràcies, Cesc.
Bueno, aquí ens donen la renovació d'una pòlissa que té l'Ajuntament, aquesta pòlissa s'acabava aquesta setmana, la renovem. L'única diferència és que quan vam constatar aquesta pòlissa l'any passat, estàvem per sobre el 15% de recursos ordinaris dedicats a pòlissa de crèdit, ara estem al 15,3% i aquest 0,3% canvia l'òrgan competent d'aquesta pòlissa de l'alcaldia cap al ple. Per aquest motiu passem aquesta pòlissa avui en aquest ple.
Gràcies. Jo voldria afegir que vam fer una pòlissa de 100 i escaig mil euros, que ens pensàvem que no superaríem el 15%, que ens quedàvem el 14 i escaig, però ara ens n'hem adonat que ens van passar uns molts pocs euros, però que estem al 15,3. Bé, jo també vull dir que les condicions en què ara ens donen els diners, amb un interès del 0,16%, jo crec que estiguem una mica endeutats o bastant endeutats en aquest interès, jo considero que és una obligació. Hem vingut i hem tingut moments en aquest ajuntament que pagàvem per damunt de dues xifres, que pagàvem més del 10%, ja estem pagant el 0,16%, que això aquí jo també ho vull, com a filosofia general, jo crec que en aquesta situació d'interessos i en aquesta situació de crisi que vindrà, doncs que tinguem un cert endeutament i que siguem motor de l'economia molt petita, perquè qui té que moure l'economia són les empreses, però que és una qüestió que a mi no és que em faci por, sinó que crec que és una obligació que tenim per tirar endavant, doncs, en aquests moments d'incertesa. Per part del grup socialista.
Bé, no hem tingut massa temps de mirar-ho bé, ha sigut una mica pel damunt. N'hi ha punts dintre de les mesures per solventar d'alguna manera això, com són, quan he arribat aquí preparat, no continuat, tenien que mirar bé, no? Amb el tema de l'any 2021 augmentar el tipus impositiu de l'IBI.
No, però això és el pla de sanejament, que és el pròxim punt, eh? Ara estem parlant de la pòlissa de crèdit. No, si vols parlar del tema aquest, va.
La pòlissa ja la veig bé, els interessos són mínims i, bueno, és el moment d'agafar i no tornar a lo del 2007, però, bueno, una mica crec que es podria fer.
Gràcies. Per part de Junts, Marc.
La proposta diu que les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a curt termini per un període que no excedeixi l'any per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que el seu conjunt no superi el 30% dels ingressos. No sabem si estem prop d'aquest 30 o estem bé.
15,3.
Bé, per centrar la qüestió, els 600.000 euros que estem parlant ara, cal sumar-hi els 700.000 per fer front a la sentència de Veralia, més l'1,4 que hi ha en préstecs a llarg termini i el 500.000 d'euros més que hi ha un préstec a curt termini. I si això hi afegim que estem utilitzant recursos per pagar deutes que ja no podrem comptar, com els 678.000 euros del PAM, els 175 del Fons de Cooperació de l'Estat, i a més tenint en compte, com deia abans, que també s'han disposat els 300.000 euros de bestreta de base, no sé si podem demanar res més, ja. Ho dic perquè sí que els interessos són baixos i que és un bon moment per demanar finançament, però el problema és que no ho estem demanant per fer nous projectes, sinó que ho estem fent per resoldre una situació econòmica una mica delicada a l'Ajuntament. No sé si m'he deixat algun préstec més, alguna dada pendent, no sé, perquè es fa complex, però en qualsevol cas, com dèiem, la situació ens preocupa, ho hem de dir, i cal prendre mesures per contenir la despesa que no sigui essencial, i creiem que es poden deixar de fer algunes activitats que no siguin imprescindibles, i que tothom pot entendre que amb uns números que no són massa optimistes i que la situació de la pandèmia hi ha coses que ens les podem estalviar. Ja ho hem dit, s'ha de reformular el pressupost i replantejar la despesa, i encara ens queda quasi mig any pel davant, i si seguim amb aquesta direcció, doncs això serà insostenible, com adverteix aquest pla de sanejament del que parlarem després. I si fem més despesa i no hi ha ingressos suficients, com ha passat el 2019, potser una mica amb el que apuntava ara el company del PSC, potser haurem de parlar de pujades d'impostos, no? Com l'Ibi comentaves. Esperem que l'equip de govern prengui les mesures i que el banc doni aquesta pòlissa, que es renovi aquesta pòlissa per pagar allò que es deu, ja que sempre hem defensat que les factures s'han de pagar, però lamentem que estiguem en una situació que posa de manifest que les coses, com dèiem, no s'estan fent bé del tot i que això repercutirà sobre els montblanquins i les montblanquines, perquè al final el pressupost municipal és dels nostres veïns i veïnes. La pòlissa la tenim confirmada, tenim tota la garantia de que la podrem signar, el banc ha donat l'okay, tenim, perquè s'acaba aquesta setmana, ho dit, s'ha de renovar aquesta setmana, per tant anem justos de terminis. Però per tant entenem que resoldrem aquesta pòlissa i podrem continuar avançant, és així, no?
Em sorprèn aquesta intervenció perquè crec que ha fet una barrejada de 50 coses diferents que sí que estan lligades, però una cosa tapa l'altra. No estem parlant de que tot el que la llista que es fet ara són deutes acumulats, sinó que són eines de tresoreria i de pressupost, que són dues coses molt diferents i que és important tenir molt clares. És a dir, això sempre de tresoreria, és una pòlissa de crèdit a curt termini, però és una pòlissa que és una eina que tens més per tenir tresoreria i per avançar ingressos que tindràs. Això és una banda. La PAM al final és un tancament d'un remanent, per tant és una altra història. També si has fet una barreja que no crec que sigui correcta de poder executar altrament, els números són molt clars i crec que més avui hem fet un exercici de clarificar molt bé els números. És una cosa que tots els informes d'intervenció relatius a la liquidació 2019 i crec que són molt clars, i en canvi en aquesta última intervenció ha fet aquí una barreja que no és pertinent de realitzar. Aquesta posició simplement és una eina més de tresoreria que tenim d'això, igual que una bestreta de base és una tresoreria. Una bestreta de base no és més, si demana una bestreta de base en mes de març, en mes de juny, en mes d'octubre, que et donguin una part dels impostos que estàs recaudant. Com tots sabem, un banc no recau directament els seus impostos, sí que recau les taxes, però no els impostos, i ens trobem que demana una part més d'aquesta recaudació. Si no la manem ara amb bestretes, ens donaran al desembre a nivell de tresoreria. Per tant, és suma zero. Faig una cosa, faig l'altra, l'únic que canvia és quan disposes d'aquests diners. El PAM, per exemple, és una mesura que quan apliquem dins el pla de sanejament va contra remanents negatius, són despeses que s'han realitzat, és pressupostari, no és tresoreria. S'ha de tenir una mica clar del que es parla, perquè si no pot generar confusió, i crec que aquí en aquesta situació no tocava en aquest sentit fer aquesta barreja. Tot això. Aquí simplement és una operació de tresoreria que convé, deixem-ho que hi ha una proposta que ja tenim, que com que passem d'aquest 15 al 15,3% de despesa corrent, canvia l'òrgan competent on s'aprova. Si en lloc de redactar les eficiències haguéssim presentat 550.000, hagués aprovat per Junta per l'alcaldia i no hagués fet per aquí.
Sí, no volia fer una resposta. No he pretès barrejar res, sinó posar en context la situació en la que ens trobem. És a dir, tenim aquesta situació. És a dir, sí, la bestreta de base és un instrument de tresoreria, ja la tenim feta, ja no podem utilitzar això. El PAM, ja ho tenim aclarit, tampoc ho podrem utilitzar. Per tant, són aquells elements que ja no hi podem comptar per acabar l'any, perquè són coses que ja les estem utilitzant per romanents de tresoreria d'anys anteriors. Bueno, és la impressió que ens dona a nosaltres de que tenim uns números que arrosseguem del 2019, doncs estem utilitzant tots els recursos que hi ha, però per arreglar allò que no està bé, no per poder avançar cap a coses noves.
Utilitzar bestretes de base no és cap eina per tapar res, és una eina més que tens, que fem cada any demanar bestretes fins a liquidar-les. De mesura se'n quedien dos més, normalment aproximadament un blanc, aquest any jo crec que és algo inferior, però de bestretes de base en recollia uns 800.000 euros, en quedien 500.000, aquest any pot ser que sigui algo inferior fruit de la situació conjuntural que tindrem, però estem aquí. El PAM, evidentment, és una eina que utilitzem, cremem una eina per solucionar un problema que hi ha, com torno a dir que és un exercici de responsabilitat, que haguéssim pogut no fer-ho, demanant el PAM abans del decret, haguéssim pogut demanar que haguéssim volgut i ningú ens hagués dit res, perquè haguéssim complir la llei igualment, però crec que és un exercici de responsabilitat d'aquesta institució fer-ho d'aquesta forma. A partir d'aquí, és una situació que estem esmenant, crec que la mesura de dedicar el PAM en aquesta situació és una bona mesura, i crec que a més que amb la situació del relat que estàs muntant sobre la situació econòmica de l'Ajuntament, crec que esteu d'acord en que el PAM s'ha de dedicar a això. Seria absolutament dedicar-me a una altra cosa.
Gràcies. Bé, jo voldria dir que no estem fent només que pagar coses d'abans. Aquest Ajuntament té molta activitat, i jo voldria dir que en aquests moments doncs tenim en execució 1% cultural de 750.000 euros, que nosaltres no tenim que posar una part, però que està subvencionat el 66% de l'Estat, que tenim un líder per la cooperativa, que també el tenim molt subvencionat, però que una part tenim que posar-la des de l'Ajuntament, que tenim un PEC que ens va donar la Diputació, que vam ser de les poques poblacions, i així ens ho van dir, des de la Diputació, que ens felicitaven per fer aquesta aposta sobre el modernisme, que hem fet també un líder del Consorci del Museu de la Conca de Barberà, que també nosaltres n'en fem una part i tenim que pagar una altra part, i que quan surti el tema del pla de turisme, també hi entrarem per veure si podem complementar tot això que ens gastem amb la cooperativa. Jo, per declaracions que he sentit teves de referint-te al Covid i a la situació que tindrem en el Covid, i el que dius tu avui en el ple, la teva filosofia és que ara tindríem que parar tot, tot, i només dedicar-nos al gasto corrent, perquè la situació econòmica serà difícil. Jo et pregunto, tu creus que l'Ajuntament de Montblanc tenim que renunciar als diners de l'1% cultural, als diners del líder, als diners del PEC, als diners de la taxa turística, o que amb les dificultats que tindrem, però amb la situació que tenim, que no és alarmista com tu la pintes, sinó que és natural, el que tenim que ser és motor de l'economia en aquests moments difícils. Com vam ser motors de l'economia de Montblanc en la crisi del 2007, comprant la cooperativa i ajudant a tirar endavant i a influir i donar confiança en tot el poble. Si la teva filosofia és renunciar a tot això i no fer res i només dedicar tot al gasto corrent, ja et dic, la filosofia nostra no és aquesta, ni molt menys. Nosaltres, amb responsabilitat, amb mesura, sense posar en risc la situació econòmica de l'Ajuntament de Montblanc, tirarem endavant, i en tot el que tinguem que hi hagi una participació superior al 50% de subvenció, no hi renunciarem, tirarem endavant. I si ens hem d'endeutar perquè puguem fer tots aquests projectes, ho farem. Vull dir, no és cert que tot és perquè tot el que aquests dèficits tenim és perquè és de les obres d'abans. No. Demà i després dels reparaments que hem fet avui tenim que pagar una part d'un líder que tenim a la cooperativa. Estem pagant els diners de les certificacions de l'1% cultural, i segurament, i no, ho dic així, a part de la Veralia, tindrem que buscar ajuda creditícia, perquè amb tots aquests PECs i amb tots aquests líders, una cosa serà el que nosaltres tindrem que certificar i pagar, i l'altre serà quan rebrem aquestes subvencions. Vull dir que no et dic que no tinguem moments difícils, però que són moments que, comparat amb el que vam superar aquí en l'any 2007, ostres, per mi no és un problema, més amb els interessos del 0,16% com hem vist ara. I no sé, si aquí hi ha una filosofia absolutament conservadora, que en aquest moment tenim que parar-ho tot i només fer el gasto corrent, doncs serà la ideologia i el pensament del teu grup. El nostre grup, el que serem, som i serem, és proactius per tirar endavant tots els projectes que tinguem en subvencions per Montblanc, per tindre aquesta empenta, aquesta velocitat de creuer, i que en certa manera en aquests moments difícils liderem la recuperació econòmica, la confiança de tota la població des de l'Ajuntament. Sí, sí.
Bé, potser no m'he expressat bé, perquè jo en cap moment he dit que s'haguessin d'aturar les obres, he dit que mirem de buscar aquelles despeses que es poden replantejar, mirem aquelles coses que no siguin essencials, mira què podem estalviar, simplement. Això, en cap moment he volgut posar sobre la taula aturar projectes que estan en marxa amb confinançament, ni molt menys. No, m'estic referint que és un moment per mirar-ho bé. Crec que el pla de sanejament també ho indica una mica, que s'ha de marcar unes línies, però no estic dient d'aturar res, estic dient que haurem d'afinar molt més, ja està.
D'acord, val. Podem posar a votació, o hi ha cap més intervenció? Ara estem votant el tema de l'operació de tesoreria un any de 600.000 euros, que és una renovació. D'acord? Vots a favor? Vots en contra? Aprovat per 8 vots a favor, 4 vots en contra. Jo ja sé que és les 11 menys 5. Hem posat com a qüestió urgentíssima l'aprovació del pla de sanejament, però perquè fins avui a les 3 menys alguna cosa no ens l'han enviat des de la Diputació que ens el feien. Jo ja sé que aquesta és una qüestió molt important i que tenim que discutir. Jo que sí dic és que com que o a la setmana que ve o en el primer de quinzena d'agost tindrem que fer un ple per concertar l'operació de tesoreria, que jo dic que avui doncs, ho passem formalment, cada un que voti que vulgui, intervinguem com vulguem, però jo us asseguro que encara que no surti ara i jo també crec que en aquest moment, si l'hem tingut aquest migdia, l'anàlisi que puguem fer sobre el document, que és molt complexa, també no serà gaire, prou feina ens l'haurem pogut llegir, no? I poc analitzar, però que jo em comprometo a que en el pròxim ple extraordinari que serà o la setmana que ve, el dimecres que ve o no, la primera quinzena d'agost, i que mirarem que sigui quan hi siguem tots, perquè aquest any poques vacances a l'estranger farem, no? Doncs que ho acabarem de parlar. Avui doncs ho posem perquè tenim una urgència, perquè aquest pla doncs, ara l'aprovem, el té que aprovar la Generalitat, i això ens possibilitarà el crèdit de Veralia. Llavors, interventora, sisplau, si pots intervindre.
El decret d'alcaldia 358 de 19 de juny del 2020 va aprovar la liquidació de l'exercici 2019. Entre les mesures que s'acorden també és elaborar i aprovar un pla de sanejament financer formulat per l'any en curs i els 3 anys següents per corregir el desequilibri. Per acord de Junta de Govern, en la seva sessió de 25 de juny del 2020, es va acordar sol·licitar al Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona l'assistència tècnica a l'Ajuntament de Montblanc per la confecció d'un pla de sanejament financer. Vista la memòria d'alcaldia amb les mesures proposades per les correccions de desequilibri del resultat de la liquidació 2019 incloses a la proposta del pla de sanejament de l'Ajuntament de Montblanc 2020-2023. En els termes previstos a l'article 53 del decret reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, l'article 9 i l'apartat 4 de l'annex 2 de l'Ordre d'Economia i Finances 138-2007, la corporació haurà d'aprovar un pla de sanejament financer en un termini màxim de 3 anys. Considerant la nota informativa sobre tutela financera dels ens locals per exercici 2020 de 28 de febrer del 2020 i d'acord amb l'article 9.4 de l'Ordre d'Economia i Finances 138-2017, durant el període de vigència del pla de sanejament financer, les operacions de crèdit a llarg termini resten subjectes al règim d'autorització. En conseqüència, es proposa al ple aprovar el pla de sanejament 2020-2023 i les mesures que en aquest incloses que consta annex en aquest acord per corregir el desequilibri del resultat de la liquidació del pressupost 2019 de l'Ajuntament de Montblanc. Segon, sol·licitar a l'òrgan de tutela financera de les entitats locals del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya al règim d'autorització per l'adopció de les mesures incloses al Pla de Sanejament 2020-2023 que consta annex a aquest acord com les operacions d'endeutament a llarg termini. Tercer, encarregar la intervenció, trametre a l'òrgan de tutela financera tota la documentació necessària durant la vigència del Pla de Sanejament mitjançant la plataforma electrònica EACAT, entre d'altres el formulari 9 de previsions d'ingressos i despeses consolidades al grup integrat de l'ens local i entitats dependents subjectes a la tutela financera, la memòria del president de l'ens local relativa a les mesures de sanejament que s'han d'adoptar i les hipòtesis utilitzades en l'elaboració de previsions d'ingressos i despeses durant el període de vigència del Pla de Sanejament Financer i durant el primer semestre de cada exercici les dades corresponents al tancament comptable de l'exercici interior en els termes previstos de l'article 11 d'Economia i Finances 138/2007. Quart, publicar el Pla de Sanejament al portal de transparència i al tauler electrònic de l'Ajuntament de Montblanc.
Gràcies. Cesc, sisplau.
Bé, primer de tot, disculpeu la tardança i la urgència que hem aprovat aquest punt. El Sàmens envia la documentació avui, que era un quart de la tarda. Tan bon punt l'hem enviat, us he comunicat per WhatsApp i per mail l'existència d'aquest punt. I és una pena realment que no hagin tingut més temps sobre vos, tant vosaltres com també jo. A part de ment, sí que fa dies que el treballem amb el SAM de Diputació i l'intervenció de la casa, però és un document que marca les línies de seguir els pròxims anys, és important tenir-lo ben d'això. I també vull m'assumo la proposta que feia el senyor alcalde en el sentit de crec que ens mereixem un debat més profund al voltant sobre aquest pla i sobre la lògica econòmica d'aquest ajuntament, i que crec que en pròxims plens és un debat que s'ha de fer. Ha d'avui l'aprovarem per urgència, que us explico l'urgència que tenim, però crec que aquest debat és important poder realitzar, perquè realment és un àmbit que sí que és important en aquest sentit. Per què l'urgència? Estem buscant ofertes de préstecs per acatar la sentència de Verdàlia durant el mes d'agost. Tenim un acord amb Verdàlia que ens suposaria un estalvi econòmic important a nivell d'interessos si aconseguim fer aquest préstec, i el que ens trobem és que, donada la situació, les entitats creditícies ens demanen aquest pla de sanejament aprovat per poder tenir endavant les ofertes d'aquest préstec. Sense pla de sanejament no hem optat préstec. Abans de fer dos préstecs extraordinaris, un la setmana que ve i un d'aquí tres setmanes, per un pla de urgència del pla de sanejament i d'aquí unes setmanes més fer aquesta operació de crèdit a llarg termini, creiem que és adequat avui, i per això avui ho portem amb aquesta urgència sobre aquest ple, aprovar aquest pla de sanejament avui mateix, i després ja el debatrem i d'això en els pròxims presos. També vull destacar que el pla de sanejament és una eina viva. Un pla de sanejament se revisa cada 6 mesos, per tant aquest debat serà parem amb el temps. Si anem parlant cada X temps, anem parlant amb aquesta sala sobre aquest pla de sanejament i l'estat d'aplicació del mateix. Aquest pla ens planteja una situació, són plans de 4 anys, 2020 més 3 anys següents, i planteja un seguit de mesures per aplicar algunes a nivell de despesa i a nivell d'ingressos. La primera mesura, que és d'aquesta amalgama de mesures, crec que s'han de destacar dues. La primera és la decisió sobre el PAM. El fet del PAM és per tapar el remanent negatiu de l'any 2019, i que és una mesura important en aquest sentit. La segona, que és una mesura que el pla proposa, és un augment de l'IBI molt contundent. Intentem minimitzar-lo tant com puguem, evidentment, és el nostre objectiu com a govern, és minimitzar aquest augment de l'IBI. L'IBI augmentarà, això és una cosa que passarà, però intentarem minimitzar aquest augment per no arribar als magnituds que suposa el pla. Com ho podem fer això? Doncs haurem de treballar en temes de millor d'eficiència d'edificis, treballar en contenció de despeses concretes i poder rascar d'aquí d'allà per aconseguir minimitzar aquest increment de l'IBI. També és veritat, això també ho diu el pla de sanejament, els documents del SAM de Diputació, que l'Ajuntament de Montblanc ha reduït l'IBI els últims 5 anys i potser no ho hagués hagut de fer. És una cosa que el SAM ens proposa, diu, durant els últims anys ha reduït l'IBI considerem com a gran impost d'un ajuntament, i que potser és una mesura que no s'ha hagut de fer i que sí que s'ha fet. Esperem arribar a veure quan podem contenir aquesta pujada de l'IBI perquè sigui el mínim possible. També plantegem ajustos en subvencions, contenció d'inversions en fons propis i alguna petita modificació del capítol 1, especialment comptant que els pròxims mesos i any o dos es jubilarà una part d'aquesta plantilla que no reposarem i que rodem una mica la plantilla personal a base de jubilacions. Dins d'aquest pla també hi ha seguit operacions de crèdit que es plantegen amb eines que existeixen com són préstecs de legislatura, és a dir, préstecs a curt termini per, que s'han de liquidar abans d'acabar la legislatura, és una eina que existeix entre la, el marc legal i que permet jugar de més i de menys amb nul·litats. El Pla de Sanejament planteja una hipòtesi que estava ben trebat i que reconeixi que la feina de diputació és molt correcta, i es planteja una hipòtesi que és realística i és factible de desenvolupar al llarg d'aquesta legislatura. Fins al punt del punt de que ens plantejaríem, si es complís el detall exactament d'aquest pla de sanejament, que el deute viu a Junyol Blanc a dia d'avui està aquest 31% i que l'acabaríem l'any 2023 al 23%. Tot i aquesta amalgama de préstecs que ara tenim aquí damunt de la taula, aquest pla ens planteja un descens de quasi un terç del deute existent d'aquest ajuntament. Potser tampoc és la millor mesura, però és el que planteja aquest pla. Tenim que dir que aquest document serà viu. A mesura que passin els temps anem fent de més i menys sobre aquest document. També vull destacar les coses d'aquest document en aquest sentit. Primera, que inclou, aquest document serveix per sanejar la situació actual de 2019, però també inclou la sentència de Verallia, que és una despesa que existirà, i també ja té previst una part d'impacte del Covid-19. Des del SAM de Diputació i per indicació nostra també ja preveu que l'any 2020 hi haurà un impacte derivat del Covid-19 a les finances municipals a partir d'impagaments i de falta d'ingressos, que el mateix programa ja preveu. Això també econòmicament l'any 2020 és molt dur, perquè ja preveiem que si evidentment si la llar d'infants i l'escola de música han estat tancades 4 mesos i no hem ingressat els 40.000 euros que això suposa, doncs aquests no existiran. Per tant, aquest mateix pla ja preveu com compensar-ho i preveu una baixada d'ingressos en certs àmbits concrets a base d'impagaments durant l'any 2020 i també l'any 2021. Esperem entre tots que l'economia l'any 2022 estigui més sanejada en global. Amb aquest pla es preveu complir totes les regles pressupostàries, fins i tot la regla de despesa, que històricament aquí un blanc no s'ha complert, i aquest pla ens planteja una situació que la compliríem. Jo sempre crec que no m'agrada portar un pla d'aquest tipus amb aquesta forma en aquest ple, és una cosa que no considero correcta i això, però sí que és una realitat que necessitem fer l'aprovació d'aquest pla de sanejament perquè pugui optar a aclarir aquest tema de Verallia que hem d'aclarir les pròximes setmanes. Si avui no el portéssim, atreçaria molt el procés i potser aquest acord que tenim amb l'empresa podria caure i no ens interessa que això passi. Per tant, ja sé que és molt precipitat, però crec que és una cosa que com a Ajuntament hem de fer. I emplaço, avui podem parlar de tant com vulgueu, però emplaço en un debat futur el fet de parlar, saber aquest pla, haver-se llegit tots bé i haver-se bé, inclús jo me l'he llegit i fa dies que el treballem, però encara hi ha coses que hem d'acabar de comprendre.
Gràcies, Juanma.
Sí que es una herramienta viva y muy grande, ¿no? En principio, empecé a leerla, creo que no hemos tenido el tiempo suficiente. Me paré en dos puntos que no entran dentro de lo que yo y mi grupo pensamos que se tiene que hacer desde un ayuntamiento. Pero antes iré a otro tema, que es el tema de Verallia, que ha salido ya varias veces esta noche. Es un tema, es una herida abierta, sangrante, que duele. Se está hablando de un crédito a un 2% durante 15 años. Yo así por encima, con un simulador, he hecho algo de números. Me he encontrado que aproximadamente una cuota de unos 6.500 euros mensuales, 78.000, 80.000 al año. Por 15 años me sale 1.200.000. Solo como anécdota, yo en su día dije que esto nos iba a costar más de 1.000.000 de euros y esto nos va a costar más de 1.000.000 de euros. Porque de intereses aproximadamente serán unos 450.000. No sé si alguien ha hecho cálculos o no. Pero bueno, esos 450.000, por mucho que le quiera, señor Andreu, por mucho que le quiera, creo que usted lo sabe, pero eso, volviendo al pasado, volviendo hace un tiempo, eso sí que es responsabilidad suya, no los del 97, no aquellos del 97. Yo llevo un año, es decir, yo no tengo ni responsabilidad allí, ni creo que aquí. Pero bueno, se lo tenía que decir, ya sabe que cuando le tengo que decir las cosas, se las tengo que decir. Aparte de eso, los 722.000... sin contar los 50.000 que hablas de la sentencia y tal, yo creo que un ayuntamiento normal que hubiese cumplido con un trato que se hizo anteriormente, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, en este problemón no lo tendríamos. A mí ya sabe usted que se lo he comunicado en varias ocasiones. Me hubiera gustado mucho haber llegado a un acuerdo con Veralia para solucionar esto de otra manera. No ha sido posible, también lo sé. Pero bueno, estamos aquí y hay que intentar solucionarlo como se pueda, lo más rápido posible. Entendemos y sabíamos que es necesario aprobar esto para que nos den la oferta del crédito e intentar apagar el fuego. Pero leyéndome lo que... creo que esto, no sé si se podría haber hecho de otra manera, lo que sí que no estamos de acuerdo y no estaremos nunca es en que se suban impuestos. Se suban impuestos para solucionar esto. Por las cuentas que me has hecho, creo que serían una aportación a las arcas municipales de 450.000 euros. Yo te pido, os pido, que no subáis impuestos, no estaremos nunca de acuerdo. Quizás sería el momento de votar esto a favor. No lo voy a hacer, y no lo voy a hacer por el mero hecho de que hay una subida de impuestos. No estoy ni estaré nunca de acuerdo en subir el IBI a las familias, menos en el momento, en los momentos que tenemos y los momentos que vienen, como bien ha dicho usted. No será una crisis como la del 2007, pero sí que será una crisis para las familias, que ya lo está siendo, ¿no? Entonces creo que no es el camino subir impuestos, al igual que, bueno, he visto algún punto también que había jubilaciones. Creo que los puestos de jubilación, si son necesarios, se tienen que sustituir, con lo cual no veo un ahorro tampoco aquí. Los puestos que se absorben, que creo que son dos, creo que tampoco es el camino, porque, bueno, a lo mejor esa persona, la situación suya la vamos a agravar, ¿no? Entonces, ahorrar por ahí creo que no es la solución. Creo que hay que buscar otros métodos, otros caminos, otras soluciones. Y hay que trabajar por hacer eso. Yo personalmente creo que el subir impuestos directos a las familias no es la solución para solucionar un problema económico de un ayuntamiento, sin mirar qué causas ha llevado ese ayuntamiento a esa situación. Y en principio lo votaremos en contra simplemente por ese motivo, salvo que en un momento determinado se retiren esos dos puntos. Sobre todo el punto de la subida de IBI, porque claro, hablamos del 2021, pero también será el 22 o el 23, y es un tanto por ciento muy elevado. Pasar de un 0,85 a 1,02. En estos momentos siempre sería excesivo, pero en estos momentos para mí es muchísimo más.
Vale. Gracias, Juanma. Marc, sisplau.
Sí, com dèiem, aquest document ens ha arribat fa poques hores, no l'hem pogut valorar i tampoc som massa capaços d'emetre una opinió sobre aquesta qüestió, però sí que veiem algunes mesures que van en la línia del que hem anat explicant al llarg del ple, i també compartim la preocupació perquè les solucions siguin aquestes pujades d'IBI. Veurem com acaba. De moment nosaltres també coincidim amb la posició amb el company del PSC, votem en contra amb aquest punt, i a mesura que vagi avançant aquest pla i anem veient els resultats, doncs ens plantejarem altres opcions. Gràcies.
Val, endavant, Cesc.
Aquí me comença a mojar amb una cosa. He fet càlculs ara ràpids amb el simulador del Banco d'Espanya de préstamos hipotecarios, i els interessos per un préstec de les condicions que estem parlant són 117.000 euros, no són 400.000. El Banco d'Espanya, on creixi un preu del 2% de 700.000 euros, no és impossible que 500.000 euros, però no quadra per cap lloc. Són 117.000 euros d'interessos, que és el que estem intentant estalviar-nos via empresa, que ens estalvia aquest import amb la compensació pagant aviat, en aquest sentit. I, evidentment, pujar impostos no agrada a ningú, és una cosa que tampoc nosaltres creiem que s'hagi de fer, ni és això, però hi haurà una part que s'haurà de pujar, som conscients d'això. Amb el fet també, l'IBI és un impost que el que sí que té és que paga qui posseix, no paga la família segons la seva renda, no paga qui, paga la persona que posseix patrimoni. Per tant, tristament, és una cosa que no ens agrada, però sí que poc o molt s'haurà de tocar l'IBI, seguríssim.
Gràcies.
A veure, un moment. Sí, sí. A veure, jo el simulador del Banc d'Espanya no ho tinc, jo tinc Credit Market, No, és la primera vegada que l'uso, no? És que he trucat al banc, a la Caixa, amb una amiga, però no m'ha agafat el telèfon, però si vols demà t'ho fa i a mi em surt això, eh?
Bé. No, jo voldria dir que segurament no serà un crèdit a 15 anys, perquè avui dia en el mercat bancari no existeix ni crèdits a 20 anys ni crèdits a 15 anys, tindrà que ser un crèdit molt més curt, perquè doncs, avui dia en el mercat bancari són 7 anys i 2 de carència, com a màxim, eh? I que, no ho sé, ja ho calcularem el que és, eh? Ja ho calcularem. Si té que ser més del que ens estalviem, no ho farem, i renegociarem. Deixem aquesta data per quan fem l'operació de tesoreria, que la tindrem que votar, i llavors podrem calcular els interessos que ens costarà aquest crèdit. Mireu, jo no parlaré fins que no hàgim pagat, i ja ho vaig dir, amb els comunicats que es van fer des dels partits o de les persones, jo no parlaré de Veralia fins que estigui resolt judicialment el cas, i quan parli hi parlaré extensament. Però només volia dir una qüestió, eh? Quan s'afirma el 1997 el conveni que hi ha una exempció d'IBI i d'IAE de 12 anys, la quantitat exacta no la podíem dir perquè no sabíem quan pujaria l'IBI, quan pujarien els coeficients d'IBI, si hi haurien revisions d'IBI i d'IAE. Però després, fent el càlcul, aquí resulta que aquell conveni, al cap de 2 anys que vam saber que cada any que es tenia que pagar d'IBI i d'IAE, doncs va resultar que teníem que pagar l'Ajuntament de Montblanc 2.270.000 euros. 2.270.000 euros. Això era l'acord de l'any 1997. El 2001, sent jo alcalde, sent el senyor Borràs tinent alcalde, vam aconseguir rebaixar el conveni un 50%. O sigui, que d'aquell conveni vam estalviar a l'Ajuntament de Montblanc 1.135.000 euros, amb un acord absolut, i sense fer cap pressió, només dient, home, considerem que això és molt i que ho tindríem que revisar, i vam firmar un conveni que es va rebaixar 1.135.000 euros. A mi m'heu sentit mai recriminar els que hi havia a l'any 97 a l'Ajuntament i que van firmar aquest conveni, que perquè no feien professió de fondos d'aquests diners? M'heu sentit dir mai a mi de que aquests que van firmar el conveni, amb una simple negociació vam reduir els 2.270.000 euros per 1.135.000 euros? I ara aquests a mi em recriminen els interessos que no n'hi han, sinó l'aplaçament del pagament de 700.000 euros. Però bé, no vull parlar-ne més perquè ne parlaré abastament, abastament, de tot el que és la implantació de Vicasa, Videmosa i Veralia a Montblanc. I crec que podré donar dades, en certa manera, que potser molta gent, com que fa molts anys, no les té presents. I res més, dir una qüestió. Jo sé que el de l'IBI és sagnant. També crec, com ha dit el regidor d'Hisenda, que ens vam equivocar. L'any passat teníem que fer una pujada de l'IBI per aquest any 2020. Només vull dir una cosa, l'any 2007, quan sóc alcalde de nou, sabeu en quin coeficient havia deixat a l'IBI un govern socialista i convergent? Sí, home, sí, del Partit Socialista, no fotem. No, no, era un govern del Partit Socialista i de Convergència. Bueno, però ell era titular de la marca del Partit dels Socialistes de Catalunya, sí o no? Bueno, és igual, és igual, és igual. Sabeu en quin coeficient estava? Què? El 105%. Què? Sí, sí, 1,05. Nosaltres mirarem de que si podem amb alguna operació de cimal saber si no tenim que pujar-ho tant, però les coses com siguin, vull dir, nosaltres hem fet un esforç des del 2007 d'anar rebaixant el nivell, que jo crec en aquest moment, i ho dic, que ha sigut massa agosarat. Sí, sí.
No, és que jo com a convergent vull parlar també sobre sí, aquest home. Tema, perquè jo el 2007 no hi era a les llistes de l'Ajuntament i bueno, no sé si els companys, potser el Cisco, el Santi o el Cesc en aquella època potser sí que hi eren a les llistes de Convergència, perquè jo sí que no hi era, això sí que li puc assegurar.
Val. Bueno.
Has dit, només recalcar una cosa, has dit vam ahorrar a l'Ajuntament, no, van ingressar a partir del 2001 el 50% que no ingressaven, entens? Estaven fins al 2001 que vas entrar tu, vas fer el primer pacte, que ole, jo no et dic que està malament, i vas rebaixar el 50%, volia dir que en aquell moment a l'Ajuntament rebria el 50% de l'IBE. No està, recalca una mica, no és estalviar, sinó
reduïm el 50% de la subvenció de l'IBE, que pujava 1.135.000 euros, i jo mai he recriminat res d'això, a ningú, perquè jo entenc que tothom a l'Ajuntament hi entrem amb totes les més bones intencions del món, hi ha coses que ens surten molt bé, n'hi ha que ens surten mig bé i n'hi ha que ens surten malament i unes que ens surten molt malament, i aquesta és la realitat, i que l'alcalde que està en aquell moment té que assumir la gestió i tota l'herència dels anteriors alcaldes, i ja està, no vull fer més barrile de tot això, vull dir, no sé si us sembla que hi ha alguna paraula més, alguna precisió més, podria donem la paraula i si no passem a la votació. Passem a la votació. Vots a favor del pla de sanejament, vots en contra, aprovat per vots a favor i 5 en... no, perdó, 7 vots a favor i 5 en contra. I ara passarem ja a l'últim punt, que és de plecs i preguntes, amb el compromís, us ho dic, en el pròxim ple, que serà d'aquí una setmana, d'aquí 15 dies, tornarem a obrir aquest tema, encara que no surti en el punt, per poder-ne parlar bastament, perquè entenem que a l'hora que ens ha arribat això aquí no hem tingut possibilitat d'estudiar-ho i d'això. Dit això, plecs i preguntes. També vull dir, en el pròxim ple farem plecs i preguntes. Ho dic perquè, com que és molt tard, si voleu fem les imprescindibles, comptant que en el pròxim ple, encara que sigui extraordinari, ja buscarem el mecanisme per fer plecs o preguntes o el transformarem en ordinari. Va, som-hi, doncs.
Bé, jo les de sempre, Santi, t'ha tocat... El tema del Covid, com ho tenim, sé que avui era el quart contagiat, n'hi ha algú més,
estem aquí de moment, és del poble, és de la comarca, la mitjana d'edat de les quatre, en aquest cas, contagiats.
Bé, sí, des de la direcció del CAP ens diuen que hem tingut el quart positiu. Sempre parlem de Montblanc. Han preguntat per comarca, a veure com està. De moment la comarca no té cap cas positiu. Només hi ha hagut un cinquè cas, però viu a Lleida, que va vindre aquí, no es va trobar bé i li van fer la prova aquí. Però no es va trobar bé, va parar i es va fer la prova i va tornar a marxar. Per la qual cosa són quatre positius. La mitjana d'edat, jo només te puc dir els que conec, però no els conec per la direcció del CAP, perquè el CAP no ens dona noms. Però bueno, som un poble, ens coneixem tots i al final pues, t'ho diuen, no? Estem a la mitja dels 40 a 50 anys. L'avantatge d'aquesta segona tongada de Covid és que sembla que no sigui tan agressiu. La gent no queda tan xafada. Com a mínim els casos que coneixem d'ara. Això m'ho ha dit avui la Laura, no? Diu, no fa tant de mal com va fer la primera tongada. Avui s'ha constituït el Consell de Coordinació Territorial del Camp de Tarragona pel Covid i allà ens han donat informacions i ens han ensenyat la corba de la Regió Sanitària de Tarragona i realment estem molt plans, ja he dit abans, estem entre 10 i 15 casos al dia. Els brots n'hi ha uns 14. Es considera brot a partir de 3 o més casos de la mateixa branca. Vale? És a dir, que estem relativament bé. L'única cosa que ens fa por és la proximitat que hi ha amb focus importants com és a la banda de Barcelona.
Gràcies. I Carme, amb el tema social tenim alguna novetat?
Tema social, en quin en concret? És que n'hi ha molts de temes socials, Carme.
Tema de gent que tingui alguna dificultat, sigui...
No s'ha bellugat més de com estava, eh? Fins i tot hi ha hagut, a nivell de Càritas sí que va haver un augment, però després hi ha hagut una lleu disminució i de moment aquella allau de persones fins i tot que van venir a parlar o van demanar ajut, de moment s'ha aturat bastant.
Per part de... No en fareu cap. Ja dic que pel pròxim ple, no sé com ho arbitrarem, però també doncs, hi haurà possibilitat i ho agraeixo perquè, bueno, des dels plens que més tard hem acabat aquesta legislatura, portem quasi 3 hores i mitja, doncs res, moltes gràcies a tots els regidors, també estem així sortint de la pandèmia o tornant i entrar, no ho sabem gaire ben bé, i el públic i els mitjans que ens han atès, moltes gràcies. Bona nit. Ja no podem anar a sopar, no?, perquè estarà tot tancat avui. Ja està tancat. Gracias.